consumo del mercado negro, porque es que no, aquí todo es mercado negro. No, vete a Estados Unidos, vete a los estados donde es legal médicamente desde hace casi 15 años y llevan más de 5 años legales a nivel recreativo, y sácame estudios hechos de consumo legal. Entonces, vuelve a mí y dime que el cannabis es perjudicial, que lo es, pero no para estar prohibido o para no legalizarse de forma médica, evidentemente, y ya luego recreativa.
Però ha dit que era perjudicial.
Sí, sí, és que ells diuen que és perjudicial. Si no es fa de manera controlada, ells volen...
Bueno, haurem de buscar tots aquests estudis.
Sí, estudis, diuen ells, hi ha a partir de la legalització.
Però on estan aquests estudis?
Als Estats Units, això és el que ens explica ell, i concretament al Canadà, on és legal la marihuana. Això sí, atenció al que ve a continuació, perquè diu que ja ens podem preparar que hi haurà sorpresa a nivell polític perquè la legalització de la marihuana ho tenim... a tocar.
¡Qué guapo!
O sea, estamos en una situación política muy complicada en la cual nadie tiene mayorías absolutas, y creo que no hay cualquier partido político que defiende la legalización del cannabis, en el momento que llega al poder no se atreve a desarrollarlo por miedo a perder votos, o que esto sea una arma arrojadiza de los otros partidos políticos. De hecho, nosotros creemos que el partido que va a legalizar el cannabis al final va a ser el Partido Popular o Vox.
¿Ah, sí?
Sí, porque si lo legal ponen en su programa, los demás partidos de izquierdas no se van a atrever a decir que no. En cambio, los partidos de izquierdas, si lo ponen en su programa, los partidos de derecha lo van a utilizar como arma arrojadiza.
Aquesta és la seva teoria. Uh-huh. I també a Barcelona passa una altra cosa, a banda de la gent que fuma. No sé si us heu fixat, són les botigues on tenen derivats del cannabis.
Les botigues CBC o
CBD.
Hi ha empanades argentines.
No he entrat mai als CBDs, ni he entrat mai a les empanades argentines, ni truco mai al Globo.
Doncs...
I així d'on va, però si tots els locals són d'això.
Una rara avis.
Doncs ell diu que les botigues aquestes, que és el lloc on s'ha d'anar, perquè és consum de quilòmetre zero y garantía de bona María.
Ante todo.
Yo lo defiendo a muerte esto. O sea, la mejor forma de poder obtener cannabis es cultivando tú tus propias plantas. Es el autocultivo. Cierras el círculo totalmente. Compras tus semillas, compras tu tierra, compras tus fertilizantes, haces que no haya ningún tipo de adulteración del producto, haces que el precio o el coste baje hasta el infinito, y es como, bueno, también diría, la mejor forma de consumir tomates, cultívate tus tomates, crea tu huerto urbano.
Claro. Cultívate tu marihuana, cultívate tu tomate, ¿no?
Producto de proximidad, correcto.
Eso sí. O cría tu vaca para comerte el entrecot.
O
cria tus cerdos para tomarte la chuleta.
Y tus gallines para tener huevos.
Ah, exacte. I escolteu,
a Barcelona, amb un pis de 60, 50, 70 metres...
L'hort urbà, la cabra...
L'hort urbà ja el vaig practicar jo. A mi em van enredar amb l'hort urbà.
Com va anar?
Res, al final vam trucar el que ens va... que és molt bo, molt bon home, és un tros de pa, que és el Joan. Vam trucar al Joan i li vam dir: Joan, portàvem 2 anys fent l'experiment.
Queda cendre, no? Queda cendre.
Escolta, deixem-ho córrer.
Però on, al balcó? No
va sortir res. La balconada, allà, teníem la terrassa,
el
balcó. Teníem ben provat de tot. I certament només va haver-hi una cosa que va arrelar, que va ser els... com se'n diu això? Els canònigos, en català.
Canonges.
Canonges. Doncs canonges encara...
I un tomàquet petitó, ni res.
Va sortir un.
Un xerri?
Un xerri de 8 mesos, un xerri.
Bueno, mira.
I vas posar terra o no?
Què més vols?
Vam posar terra, fems, vam posar de tot.
Fems?
Xerri...
No, vull dir tot. Bueno, fems.
Adob.
Tot. Vam canviar la terra, vam posar...
Del que sigui.
Com es diu això? Uns nous...
Les torretes, bueno, els testos.
Nous testos. Vam fer una inversió. Vam patir lumbàlgia. La meva dona la van operar d'aquí d'una hèrnia. Ajupida.
Quin sacrifici,
tremendo. Vam tallar 3 dits. Amb les tisores.
Veus?
Va ser tremendo.
Veus com la feina de pagès és més difícil?
Home, i tant, home, i tant.
Que és clar, que és difícil.
Que vull posar mai en dubte.
Bueno, escolteu una cosa, no fumeu.
No, si no fumem.
Però si fumeu, doncs feu-ho bé.
Claro, de hecho, yo creo que lo suyo sería poder vivir sin consumir cannabis.
Claro.
Yo lo apoyo esto. Y vivir sin beber alcohol. Y vivir sin tomar drogas. Pero el ser humano, desde que tiene conciencia de ser humano, utiliza drogas. De hecho, hay muchos animales que utilizan drogas.
Cannabis també? Hi ha algun animal...
Cannabis propiamente
potser no.
Dicho no, pero hay animales que toman frutos fermentados que llevan alcohol y lo disfrutan. No se puede negar que el ser humano ha convivido siempre con sustancias para cambiar su estado mental. Claro. Entonces tenemos que aprender a convivir con las drogas. Me preguntas, ¿cuándo es la edad recomendable para empezar a fumar? Nunca. No utilices drogas. Intenta vivir sin drogas. Pero es que, por ejemplo, el deporte es otra forma de cambiar tu estado mental. Y hacer deporte es muy bueno. Pero hacer deporte en extremo también puede ser perjudicial.
Ah, pero es que aquí...
También puede ser una droga.
Claro, o sea, generas endorfinas i canvies el estat mental i te sientes bien.
Aquesta és la recomanació.
Bueno, amb algunes de les coses que ha dit el Sergio no li falta raó, per tant, ho seguiré molt de prop. I això que ha dit que hi haurà un partit que tard o d'hora proposarà la legalització del cannabis, jo crec que aquí ja triguen.
O sigui, no, el Becerra ho va dir-ho, que és la
que... Exacte, la marihuana legal.
Sí, bueno, Becerra va anar més enllà i va dir...
El trinomi.
Exacte.
El trinomi social.
Santiago, va parlar del trinomi...
Social.
Social, que era...
Oci molt barat... marihuana legal i renda bàsica.
Exacte, aquesta era la proposta de Santiago Niño Becerra.
Ara que hi ha eleccions i que els partits van buscant
anem
vots,
el propi seria que fos Comuns o Sumar, però clar, veurem qui es decideix a fer... O la CUP, per exemple.
Exacte.
Sí, seria... Però...
Ell ha dit que podria ser Vox o PP,
Vull dir que...
Fa 10 anys, els Estats Units t'enganxaven amb 5 grams de marihuana i et posaven a la presó ni se sabe. Uh-huh. Avui dia, els Estats Units, en 21 estats, està legalitzada la marihuana. A Canadà està legalitzada la marihuana. A Califòrnia, l'economia de la marihuana està movent quasi bé 6.000 milions de dòlars. És a dir, la marihuana és un negoci, a l'estat ingressa per ella, i a la vegada la marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé.
I això...
Bueno, aquest no era exactament el document del trinomi social, però bé, si és la tesi que defens. Bueno, la setmana que ve en parlarem amb vostè novament del tema de la...
I l'any que ve, segurament, nova gala a Barcelona dels Oscars de la marihuana.
Que guapo!
Això situa
el millor de cada casa.
Estamos en el top.
Ara, aquí a Barcelona.
Marihuana, welcome.
Deixa'm dir una cosa que ha escrit el Gavi, un moment, que diu... Toni, si vius a Barcelona, l'aigua de l'aixeta és la millor per matar qualsevol planta.
Doncs és possible, perquè...
Doncs com devem estar tots?
Doncs és possible, perquè totes les plantes que tinc a casa no n'hi ha cap que visqui. Aquesta també és l'altra dosi. Tot i que no podem estar gastant aigua embotellada perquè
sobre... Però la pots reciclar.
Perquè porta molta cal, això sí, cada cosa. Almenys a casa la...
Cals.
Ah, doncs cals.
Cal és en castellà.
Cal viva.
És el teu idioma que t'agrada, que t'imborrejaries amb l'idioma castellà, t'imborrejaries.
Bueno, perdona, jo l'idioma català és el meu idioma, però l'idioma castellà, jo, a mi, també m'agrada, què vol que li digui.
Periodisme de la merda seca.
Vaig estudiar amb idioma castellà i després amb...
I així estàs.
Bueno, què vol que li digui, eren altres èpoques. I
merda seca de periodisme fas, ja t'ho vaig dir ahir.
Ara tornem.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que t'inflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
De la tarda, perdoneu, és que aquí el Serra sempre té el comentari. Bueno, sempre hem dit que el més interessant és el que passa fora de... El més interessant dins del programa, el que passa fora de micros.
Jo només dic que hi ha gent que no ho diries mai...
Sí, sí, no, és que ara m'estaves parlant d'una persona que no em feia, no em feia la idea, calleu. Que dius que cada tarda la veus...
Cada tarda amb calleu. La cigarreta.
Sí, bueno...
I no ho diries mai, eh?
No, no, anem a la cosa. Saludem Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
He vist fa una hora Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, també posicionant-se sobre l'avançament de les eleccions. Sí. Què és el que diu?
Doncs ha carregat contra els comuns per haver tombat els pressupostos i haver precipitat aquestes eleccions. L'alcalde de Barcelona ho qualifica d'actitud irresponsable, segons Collboni, amb la caiguda dels comptes, la capital catalana deixarà de rebre centenars de milions d'euros.
La ciutat de Barcelona deixarà de rebre de l'àmbit competencial de la Generalitat de l'entorn de 650 milions d'euros, amb un greu perjudici per polítiques tan importants i necessàries com l'educació pública, l'habitatge, la millora del transport públic i la seguretat ciutadana. Les conseqüències d'una decisió irresponsable i incoherent.
Per això Collboni ha fet una crida a Ada Colau i Xavier Trias i perquè votin a favor dels pressupostos, en aquest cas, de Barcelona. Esquerra Republicana també critica que s'hagin tombat els comptes perquè no es podran impulsar moltes mesures, per exemple, contra la sequera. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, admet que no es podran tirar endavant amb els comptes prorrogats.
En moltes de les obres que nosaltres teníem previstes començar, tindrem més dificultats perquè només el tràmit administratiu és molt més complicat. Per exemple, en tema de modernització de regadius, en el pressupost del 24 hi havia més diners que el 23, per tant podíem fer més actuacions, doncs no podrem fer totes les actuacions que teníem previstes. O en les obres de regeneració o de pous nous serà més difícil poder-les fer amb la mateixa diligència.
Mascort diu que, en principi, la caiguda dels pressupostos no afectarà la posada en marxa de les noves dessalinitzadores i que les ajudes ja compromeses per la sequera al sector agrari podran arribar igualment. A tot això, l'àrea de Girona, volíem dir, ha posat en marxa dos nous pous que permetran deixar d'agafar un 40% de l'aigua que actualment extreuen del pantà de Susqueda. Els nous aqüífers donaran aigua als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Aquesta setmana ja se n'ha posat en marxa un i l'altre ho farà la vinent. N'ha parlat Ramon Gasull, cap de la planta de la companyia pública d'aigua Catsa.
Òbviament, abans d'injectar xarxes s'ha analitzat tota aquesta aigua. Ja portem anys analitzant-la. Aquests pous ja es van engegar el 2008 i la qualitat sempre s'ha mantingut molt correcta. És a dir, estan complint totes les garanties que mana la legislació. L'únic que li falta és clorar, per això injectem el dipòsit de Palau i se'n va xarxa.
Cada pou podrà bombejar uns 60 litres per segon. Aquests pous estan situats a la zona de Sitjà de Salt i extreuen aigua que es troba a 300 metres sota terra. En total donaran 10.000 metres cúbics d'aigua al dia. I ha quedat desmantellada una nova plantació de marihuana amb prop de 650 plantes. Es trobava a Vidreres, a la Selva, en una casa d'una urbanització. Dimarts, agents dels Mossos i la policia local van escorcollar l'habitatge, van trobar-hi les plantes, material per afavorir-ne el cultiu i diverses armes de foc. Tot i això, no hi havia ningú. La investigació continua oberta. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Segons us hem avançat a RAC1, el fins ara vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, deixa el club per afrontar nous reptes professionals, però també per un distanciament amb Joan Laporta. Romeu mai havia estat un dels homes de confiança del president i discrepava amb ell i amb el tresorer Ferran Oliver, un dels més ben situats per encapçalar a partir d'ara l'àrea econòmica. Romeu, que ja s'havia plantejat dimitir abans de l'estiu, ho ha explicat així en una compareixença al costat del president.
El mes d'octubre tornaven a venir els rebuts del lloguer, de la hipoteca i alguna cosa hem de viure, perquè no cobrem del Barça, òbviament, no? És més, fins i tot hem de pagar unes comissions d'uns avals.
Tot plegat en un superdijous a RAC+1 amb la transmissió de l'Uni Girona Besiktas de bàsquet a partir de les 7. És la tornada de les semifinals de l'Eurocup femenina en què les gironines han de remuntar 21 punts. També juga avui el Barça, partit d'Eurolliga masculina contra el Partizan de Belgrat a 8:45. Un quart d'hora més tard el Joventut es juga la classificació per les semifinals de l'Eurocup masculina a la pista del París. I a les 9 el Barça femenina de futbol rebrà l'Atlètic de Bilbao en la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina. Les blaugrana tenen una renda de 3 gols del primer partit.
I pel que fa al temps, la tarda no ens portarà canvis i es mantindrà la tranquil·litat. Aquesta hora l'ambient és molt agradable o fins i tot una mica càlid a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, on s'han superat els 23 graus. Demà arribarà un front pel nord del país i s'escaparan alguns xàfecs i tronades a les comarques interiors de Girona i Barcelona, més probables entre Osona, el Lluçanès, el Ripollès i la Garrotxa.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 18 al 21 de març i descobreix els graus en ADE, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria STIC i de Salut, Informàtica, Filosofia Política i Economia i el nou grau en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares, els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi Ponés, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com mon pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Vahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de sis de la tarda. L'avançament electoral a Catalunya ha sorprès bona part de la classe política, tot i que n'hi havia alguns que ja, diguéssim, ho tenien al cap. Només fa un parell de mesos que el president aragonès va remodelar el govern per encarar amb garanties l'últim any de la legislatura. Els comuns, amb el seu no als pressupostos pel Hard Rock, doncs han obert, podríem dir, tot un seguit d'alternatives. Aquest matí, Jéssica Albiach ha assegurat que Pere Aragonès feia temps que tenia les eleccions al cap. Però el president Pere Aragonès ha deixat clar a RAC1 que s'hi ha vist abocat a convocar-les.
Han volgut bloquejar uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec que, o sigui, jo si fos Pedro Sánchez estaria una mica enfadat, perquè clar, per una discussió que no té res a veure amb el pressupost del Parlament de Catalunya, de retruc no hi ha pressupostos ni a Catalunya ni a l'estat espanyol.
Jo he trucat a Yolanda Díaz, podria haver trucat a Pedro Sánchez per dir-li: presidente, no vull tindre el casino més gran d'Europa a Catalunya, digue-li algo al senyor Illa, no? És que clar, és curiós, perquè Esquerra Republicana ens diu: no, és que no és el nostre model el del macrocasino, carai, i en canvi va en contra d'aquelles forces que estem dient no al macrocasino.
Saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Boníssima tarda.
Bueno, boníssima tarda per Ernesto Ekaizer.
Per tots. Salvo per a Puigdemont.
Bueno, no ho sé, per què? Bueno, avui, ara entrarem en matèria, però en aquesta convocatòria electoral, recordem, 12 de maig, un dels noms que pràcticament ja es dona per segurs que serà cap de llista és Carles Puigdemont.
Bueno, es muy probable que sea cap de lista, y no solo en Cataluña, también en las europeas. No olvidemos que las elecciones europeas se celebran el 9 de junio y hay que tener prácticamente candidatos un mes antes, aproximadamente. Uh-huh. Veremos a ver si es el después del 14 o antes del 14, habrá que ver qué dice la ley, porque tienes que tener la lista. Por lo tanto, en Junts per Catalunya están diciendo de que podría presentarse a las dos y luego decidir cuál sería el acta que acepta. Pero es evidente que si hay alguna opción muy importante que él tiene que privilegiar, siempre sería la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ya veremos, y después están los plazos, ¿no? La ley de amnistía no estará en el BOE hasta primero de junio, tenemos dos meses para su aplicación. En fin, el panorama se presenta complicado para Puigdemont. No me extraña, por lo tanto, que desde Junts per Catalunya ayer dijeran que era una especie de pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC. Si no lo es, se non è vero, è ben trovato. Yo le recuerdo una cosa. Usted sabe que la situación de Pedro Sánchez en estos días con el tema de Koldo García y la coldonización, lo que yo llamo la coldonización de la política española, donde el PP pudo añadir a los elementos a su larga lista de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, aparte de la amnistía, la corrupción, realmente fue una estocada muy fuerte, según me han dicho. Y yo creo que es así, porque el tema de la corrupción es el tema por el cual él llegó al gobierno con la moción de censura en junio del 2018, con la sentencia de Gürtel, donde decía que había un sistema corrupción generalizada en toda institucionalizada, mejor, esa fue la palabra más grave en el tema de Gürtel. Y claro, esto le ha tocado lo de Ábalos, le ha tocado lo de Koldo. La situación con Ábalos es una situación de gran tensión. Ábalos se ha sentido muy molesto porque Pedro Sánchez no le llamó. Pedro Sánchez con gran frialdad prescindió de él. Fue visitado por Santos Cerdán, pero Pedro Sánchez no le llamó, pese a que, en fin, tenían una relación de gran amistad en el pasado. Pero bueno, hay una famosa frase que Felipe González hizo popular cuando visitó en el año 1985 a Deng Xiaoping, el hombre fuerte de la República Popular China. Y le gustó tanto a Felipe que la repitió prácticamente durante muchos meses en su viaje por Asia, pero también en España, y que de alguna manera pues ha caracterizado lo que es Felipe González. Él decía, da igual que el gato sea blanco o el gato sea negro, lo importante es que case ratones. ¿Lo recuerda?
Sí. No, yo no lo recuerdo usted. Yo que esta frase no la recuerdo, pero tiene el seu sentit.
Bueno, y yo creo que viene muy bien, porque ahora todo el mundo está diciendo, usted ha repetido, reproducido las declaraciones, unos que se reprochan a otros y tal. Aquí lo importante es que Pedro Sánchez ha conseguido una cosa fundamental. Fundamental. Salir del bucle de la coldonización, del coldo. Y esto ha conseguido a través de dos cosas. Primero y más importante, el tema de las elecciones catalanas. Es decir, concentrar en tres meses lo que estaba disperso. Porque no estábamos libres de procesos electorales, de los condicionamientos que suponen los procesos electorales siempre en la política nacional y en la política del gobierno de Madrid, hasta febrero-marzo del 2025. Ahora tenemos elecciones vascas, hemos tenido elecciones gallegas, tenemos elecciones vascas en abril, tenemos elecciones el 12 de mayo en Cataluña y tenemos elecciones el 9 de junio en Europa. El ciclo político electoral se ha terminado. Hoy, le podría decir yo, quizá me aventure, estamos más cerca de terminar la legislatura, o gran parte de la legislatura, porque siempre se pueden adelantar elecciones, o meses, o lo que fuere, de los que estábamos ayer. O mejor dicho, antes de ayer, antes de conocer el adelanto del 12 de mayo.
Pel seu argumentari, dona la sensació, vostè fa un moment em deia que la coldonització, que Pedro Sánchez amb aquesta convocatòria electoral n'ha sortit beneficiat. Aquesta és la lectura que em faig jo del que vostè diu. I després, el que ha fet Pedro Sánchez és per evitar encara més en renou és prorrogar els pressupostos cara al 2025.
Claro.
Clar, per tant, bueno, però després vostè em diu, bueno, estem més a prop que abans de que acabi la legislatura. Bueno, però si Pedro Sánchez aconsegueix prorrogar els pressupostos, o sigui, prorroga els pressupostos 2025, s'espera a veure el que passa en aquestes diferents...
No, prorroga no. No, no, se concentra en conseguir pressupostos en el 2025.
Sí, però vull dir que...
Estos estan prorrogados desde el primero de enero.
Això, vull dir que de moment aquest problema no el té. Ell tira fins al 2025. Per tant, bueno, ja ens n'anem al 2025. I després a veure què és el que passa amb tot aquest seguit d'eleccions. Com deia vostè, eleccions al País Basc, eleccions a Catalunya, eleccions europees, vull dir que a partir d'aquí veure quin dibuix queda.
Claro, pero se ha terminado, porque fíjese usted si se mantenían las elecciones en febrero o marzo del 2025. Mm. Todo el tema del condicionante de las elecciones catalanas, qué iba a pasar, si qué iba a pasar con el apoyo de Junts per Catalunya después de la amnistía, todo eso, de alguna manera, pues estaba un poco en el aire. Y las negociaciones incluso de los presupuestos 2024 estaban muy, vamos, prácticamente están estancadas, no se ha avanzado nada. Ahora lo que tenemos es una, digamos, un calendario de elecciones en estos tres meses entre abril con
mayo y junio.
País Vasco, mayo y junio, y aquí en septiembre empezamos. Y por lo tanto, lo que tenemos es una situación muchísimo más despejada. Es decir, a mí me parece que las elecciones del 12 de mayo, para el PSOE y para Pedro Sánchez en particular, y creo que en ese sentido sí ha cazado ratones, y no importa si el gato es negro o blanco, y es que él ha conseguido elevar toda la situación política por encima de la colonización. Ya no le digo con el tema de Ayuso. Me refiero de la pareja de Ayuso.
Però a vostè, aquesta hipòtesi de que els interessaven eleccions Esquerra Republicana i Partit Socialista, m'ho pot argumentar? Perquè, clar, aquí tot el pressupost es trenca i ens anem a eleccions pel no de Comuns, amb la negativa de Comuns per un projecte que no hi ha ni un euro, ni un sol cèntim en els pressupostos d'aquest any, amb un complex que es diu Hard Rock. Aleshores, aquí, Esquerra i el Partit Socialista estaven a favor de tirar endavant aquests pressupostos. És a dir, no em quadra el que vostè m'està dient.
Bueno, porque las cosas no son lo que parecen.
Ah, aquí está la
cuestión. Yo creo que lo que ha habido aquí es una...
Estamos delante de un número del Mago Pop.
Claro, yo creo que ha habido una excelente manipulación de la intransigencia de los Comuns. Pero vamos a ver. Vamos a ver algo de información.
Sí, sí, a ver.
Me dicen, yo no he podido hablar con ella, le mandé un mensaje, pero no he podido hablar, que ha sido fundamental la posición de Ada Colau en relación al no de los Comuns. Que ha habido fuertes debate, que ha habido gran debate, y que Jessica Albiach prácticamente no ha tenido margen de maniobra. Ada Colau está muy enfadada, muy molesta, porque no se ha dejado entrar a Es Común y a ella, particularmente, que tenía interés en seguir allí, en el gobierno del ayuntamiento. La negativa de Colboni la ha realmente fastidiado. Y que ella ha sido quien ha impulsado, con otras voces, por supuesto, el no a los presupuestos. Esto es un elemento que le doy. No sé si usted...
Algun rumor havia arribat, però vostè m'ho verbalitza.
Sí, sí. Eso me dicen. De fuentes que yo considero valiosas. Y entonces ella ha jugado un papel muy importante. Ella se queda en Cataluña, ella no ha rechazado irse
sí, a Europa, dient que ella,
rechazado ser ministra...
M'està dient que ella provoca el no als pressupostos i provoca anar a eleccions? I la següent qüestió és, amb quin objectiu?
Bueno, ella considerava que l'actitud de Colboni era una deslealtat, que ella tenia, es comú, tenien dret a participar en el govern de l'Ajuntament, y que en ese sentido pues estaba muy fastidiada con este tema y que por lo tanto pues se mantuvo intransigente en el tema de los presupuestos, del proyecto de presupuestos, que finalmente es como un rechazo. Pero yo, con independencia de los hechos que condujeron al rechazo de los presupuestos y a la convocatoria de elecciones, lo que lo quiere decir es que, con independencia de lo que digan unos y otros, de los reproches de unos y de otros, de las culpabilizaciones de unos y otros, por ejemplo, Pere Aragonés dice que no, que desde luego él no es que tenía las elecciones en la cabeza, que sin presupuestos no podía hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que dicen. Pero yo creo que ha habido una conjura lo suficientemente hábil para que parezca simplemente que una propuesta de presupuesto final se ha rechazado y que Pere Aragonés convoca las elecciones el 12 de mayo. Pere Aragonés podía haber estado hasta febrero perfectamente. Se podía haber mantenido hasta febrero. No tenía la opción única de convocar estas elecciones. Es decir, que si ha convocado las elecciones es porque quería convocarlas. Entonces yo digo, aquí ha habido una serie de intereses que se han coaligado, que han coincidido, que han convergido,
sí, sí,
para adelantar estas elecciones. Y entonces, a partir de aquí, yo digo, ¿quién le beneficia a estas elecciones?
Aquí esta es buena.
Desde el punto de vista de las encuestas, está claro que la posición de Illa y del PSC, que convoca precisamente el próximo domingo el Congreso, Zapatero viene mañana a Barcelona a apoyar a Salvador Illa, Pedro Sánchez va el domingo, lo de Zapatero ya estaba anunciado, Salvador Illa en todas las encuestas sigue dando por una diferencia importante.
Correcto.
La única variación que se produce es que aparentemente Junts está mejor o ha ganado o ha rebañado unos puntos a Esquerra, pero Illa está ahí, está en la fija. Entonces yo creo que lo que ha hecho digamos, el montaje de esta situación, el montaje de esta situación ha permitido que Pedro Sánchez se eleve por encima del Coldo García, que además se haya impulsado a través del tema de la pareja de Ayuso, todo el tema de las mascarillas otra vez en el entorno de Ayuso, después de su hermano Tomás, y que hayamos abreviado el proceso de las elecciones, simplificado el tema de los presupuestos para concentrarse en el 2025. Fíjese usted que ayer a la noche, rápidamente, la vicepresidenta primera del gobierno aclara presupuestos 2024 caput. Ahora nos vamos a concentrar en los presupuestos del 2025. Los 2024, que se tenían que elaborar ahora, tenían además una recomendación de ser restrictivos por parte, un poco restrictivos por parte de la Comisión Europea.
Sí, sí.
Sin embargo, se han prorrogado en las condiciones del presupuesto anterior. Bien, entonces yo creo que aquí, lo fundamental aquí es que las elecciones catalanas otra vez nos colocan...
Escolti, y...
se colocan en el centro de la vida política. No, no tengo nada que objetar a esto, porque Cataluña es muy importante, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, es muy importante en términos de comunidad de votos, y a Pedro Sánchez le permite elevarse por encima, colocar a, digamos, una ya lo hizo en la madrugada del 24 de julio, lo hizo rápidamente, y ahora parece que el sanchismo
tiene
imitadores en la persona de Pere Aragonès.
Vostè ha començat parlant, fet referència a Carles Puigdemont. Junts, un dels arguments que exposa de l'avançament electoral és per evitar que Carles Puigdemont pugui ser candidat i pugui acabar sent president de la Generalitat. Vostè què en pensa?
Bueno, presidente de la Generalitat, una cosa es ser candidato y otra cosa es presidente de la Generalitat. Para ser presidente de la Generalitat, pues hay que tener votos. Veremos a ver cómo se plantea el escenario electoral de Puigdemont. Puigdemont tiene que tratar de hacer una lista amplia, ya lo ha dicho Turull hoy, quieren hacer una lista amplia, porque tenemos cosas que parecen insignificantes, pero que pueden ser una bola de nieve. Tenemos a la Alianza Catalana, con base en Ripoll. No sé cuánto será eso en voto, pero molesta. Tenemos a Clara Ponsatí con su nuevo partido, con Jaume
con Jordi Graupera, sí.
Que ha dicho ya esta mañana que ellos han actualizado eso y que se presentarán a las elecciones. Está pidiendo 500.000 firmas y que los partidos actuales son invotables. Invotables, cito literal. Tenemos a la ANC,
sí, señor,
que también quería hacer listas cívicas. Tenemos un guirigay. Tenemos un guirigay. Las únicas fuerzas organizadas que no forman parte de ese guirigay se llaman Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Socialista de los Catalanes.
I,
eso es así.
I aleshores, amb la proposta de Junts que han filtrat que serà, per exemple, el TV3 ha donat a conèixer que segons fons, segons TV3, segons TV3 ara 3CAT, el candidat serà Carles Puigdemont. Per tant, aquesta fórmula em recorda a les fórmules, Ernesto, que vostè sí, és un home que té molt bona memòria, per exemple, a la fórmula de les eleccions del 2017, on Carles Puigdemont va ser candidat, però què va passar el 2018? Doncs que es va convocar al ple amb Carles Puigdemont com a candidat el 30 de gener, però Roger Torrent, aleshores president del Parlament, el va ajornar. Per tant, es va passar a la proposta. No va ser possible investir Carles Puigdemont. Es va proposar Jordi Sánchez. Tampoc es va celebrar aquesta investidura perquè era a la presó.
Jordi Turull, després.
Exacte. I l'11 de maig es proposa Quim Torra i és Quim Torra qui és investit. Això el 2017. El 2019, Carles Puigdemont sí que és candidat a les europees i després ens n'hauríem d'anar al 2021 on la fórmula va ser la mateixa. Carles Puigdemont va tornar a ser cap de llista, però era un candidat simbòlic perquè tampoc va poder ser president de la Generalitat. Vostè creu que estem en la mateixa fórmula de posar Carles Puigdemont al capdavant de la llista i després ja veurem qui és el candidat a la presidència de la Generalitat? Si és que donen els vots suficients i té els recolzaments suficients per arribar a ser president?
Bueno, dos cosas. Yo creo que el número dos sería Rull.
Per tant,
en esa fórmula, supongamos que Carles sí, sí, Puigdemont seria el número uno.
Perquè la fórmula és la fórmula de la Coca-Cola, ja me la conec. O sigui, ja que sempre estem... Sí, és a dir, sempre fem l'esquer és Carles Puigdemont, que està molt bé, però clar, després a la veritat pues, és inviable, cosa que molts ja veiem,
bueno,
però d'altres no
veuen. Bueno, no sabemos si és inviable todavía, porque dependerá de los...
No, he dit fins ara, clar, he dit fins ara. Però ara, per això li pregunto si creu que aquest cop sí que Carles Puigdemont podria... en el seu moment, o sigui, si ara es dona...
Esto está muy justo.
Bueno, ya.
Por eso,
per això li pregunto. I per això li preguntava per aquesta convocatòria, que és l'argument de Junts, de dir, aquesta convocatòria es fa per evitar que Carles Puigdemont tingui prou temps per arribar a ser president a la proposta feta de convocar eleccions amb el que deia vostè, Esquerra i PSC, que ja els hi anava.
Claro,
per tant,
claro, no, yo creo que él ha reaccionado con... Tiene razón lo que dice, porque todo está muy ajustado. La ley de amnistía saldrá del Senado dos meses después, si no hacen alguna otra... si no se organiza algún tipo de mecanismo o de triquiñuela, por así decir... por los cuales se prolonga un poco, pero supongamos que salga después de dos meses de estar ahí en el Senado y hacer el show y vuelva al Congreso de los Diputados y allí efectivamente se vote otra vez y finalmente la ley de amnistía sale a primeros de junio en el BOE. Bueno, el primero de junio es una fecha muy ajustada con los planes, porque si el 12 de mayo son las elecciones en Cataluña, como van a ser, lo que tenemos es que prácticamente, creo que son tres semanas después de las elecciones, el presidente del Parlamento... primero hay que constituir el Parlamento.
Sí.
Y eso se constituye a las tres semanas. Y el presidente del Parlamento tiene que iniciar una ronda de contacto con los grupos para, efectivamente, ver preparar la investidura. Entonces ya nos colocamos en junio, todo esto está muy, muy, muy ajustado. ¿Qué puede pasar si Puigdemont se aprueba la ley de amnistía, no es cierto, y se pone en marcha?
Sí.
¿Qué puede pasarle a Puigdemont? Lo pueden detener. Desde el punto de vista de la aplicación estricta de la ley dice claramente que no se pueden adoptar, se levantan esas medidas cautelares mientras se tramita la amnistía. Pero supongamos que le pase lo mismo que a Ponsatí. ¿Qué le parece? Es decir, Ponsatí tenía un delito de desobediencia.
Sí.
¿No? Por lo tanto, es un delito sin pena de cárcel. Uh-huh. Puigdemont tiene la malversación.
Sí.
No, pues ya no tiene rebelión.
Uh-huh.
Ni sedición.
Sí.
Entonces, bueno, pues a lo mejor pues, le pasa lo mismo que a Ponsatí. Pone un pie en España y lo llama el señor Llanera a declarar en el Supremo. Pueden detenerle. O pueden llevarle por la fuerza pública, dado que ha estado fuera de este tiempo, eludiendo la acción de la justicia española, aunque sometiéndose a la justicia europea. Podría ser. Pero yo no veo que realmente Llarena y Marchena, porque son un dúo, vaya a arrestar a Puigdemont, le van a meter en la cárcel, ante los ojos de todo el mundo en este caso, que todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo europeo e internacional, en esas circunstancias. Yo no lo veo. No tendría cobertura legal. Uh-huh. Eso no quiere decir, puede usted decir, Tony, bueno, en este país la cobertura legal se inventa. Pero bueno, no veo más allá de que simplemente le digan, oiga, usted venga a declarar aquí. Queremos tomar la declaración sobre el tema de la malversación. Uh-huh. Podría ser, pero eso no tendría ningún impacto, o sí, a lo mejor tiene un impacto a favor suyo. Uh-huh. En el sentido de que la gente se solidariza con el reprimido. Pero todo eso, que toda la prensa está especulando, como no sabemos la mayor, ¿cuándo va a estar la amnistía en el bombo? Todo eso es, digamos, todo un razonamiento de conjeturas, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Turull no quiere que sea más que candidato al Parlamento de Cataluña, a la presidencia de la Generalitat, que no le parece bien, según ha explicado, que sea candidato también en Europa. Tenemos que ver las preferencias de Puigdemont y tenemos que conocer el asesoramiento que va a hacer Gonzalo Boyer, que es el asesor principal de Puigdemont en todo este tema de la amnistía, y que además ha tenido contacto con el gobierno de la Nación, ¿no?, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, insisto, en las condiciones en que se presentan estas elecciones, yo no veo que sean unas elecciones favorables a toda la situación que había venido capitalizando Puigdemont. No lo veo. Tampoco sé qué tipo de resistencias va a provocar una candidatura de Puigdemont. Resistencias, digo, en el sentido popular, de votos. Uh-huh. Porque el PP, evidentemente, alguna capitalización hará. Vox, alguna capitalización hará. Por lo tanto, la candidatura de Puigdemont tiene elementos positivos para Junts, pero también desarrolla una movilización en contrario. En otros términos, a mí lo que más me parece claro aquí es que el gobierno de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez en particular, está cabalgando sobre una situación que es la más favorable de los últimos 40 días. Porque bueno, los últimos 40 días, con el afer de Coldo, parecía hundido.
Clar, però tenim l'afer Coldo i després, clar, ha aparegut el cas del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso.
El caso de Amador.
Exacte. L'empresari Alberto González Amador. La Fiscalia de Madrid ha deixat en evidència avui Isabel Díaz Ayuso que dimecres va negar categòricament el frau fiscal de la seva parella. El Ministeri Públic ha fet un comunicat aquest matí en què assegura que va ser González Amador qui va proposar un pacte a canvi d'evitar a la presó. És a dir, ha quedat totalment desmentida, per no dir-li de mentidera, la presidenta de la Comunitat de Madrid, perquè, clar, ha desmentit tot el que va dir la presidenta ahir aquí a Castelldefels. Ernesto, és habitual que la Fiscalia emeti un comunicat que, a més, desmenteixi l'entorn d'Ayuso, que ahir afirmava que va ser el fiscal qui va oferir un acord?
No és habitual. No es habitual porque este es un tema que involucra a un particular, la información que se ha filtrado es confidencial, no es habitual. Digamos, aquí estamos en una batalla política, que se ha hecho en otras épocas del PP, pero aquí hay una batalla de naturaleza política. El tema de las mascarillas, lo que viene a salir de toda esta batalla política es que el tema de las mascarillas es un tema compartido por todos los partidos, o por lo menos por los grandes partidos, en este caso el PP y el PSOE. Y en este sentido, pues, se han desarrollado filtraciones clarísimas. El PP está poniendo el acento en las declaraciones que hizo unas horas antes de salir la información, creo que el fin de semana pasado,
sí.
María Jesús Montero, uh-huh. la ministra de Hacienda,
sí.
y la número dos del gobierno, la vicepresidenta primera. Entonces, ella hizo unas declaraciones 4 horas antes de que esta información saliera en un digital, en el periódico El Diario. Punto es. Y bueno, ella ahora se está defendiendo porque en aquel momento cuando ella declaró esta historia, hizo estas declaraciones públicas, uh-huh. ella ya pedía que se le exigieran responsabilidades a Ayuso. En ese momento la información no era pública.
Sí, sí, pero
ahora
pues.
La ministra de Hacienda estaba informada, es probable.
Uh-huh. El comunicat, com dèiem, a més, afirma que la parella d'Ayuso va reconèixer la comissió de 2 delictes fiscals en relació a l'impost de successions dels exercicis del 2020 i 2021. Ayuso va negar que el seu company degués diners a Hisenda i, al contrari, va afirmar que era l'agència tributària la que havia de tornar uns 600.000 euros. D'alguna manera pot passar factura a aquest cas, o diguéssim que Isabel Díaz Ayuso és una dona incombustible, no li afecta res.
Nadie es incombustible, sobretot...
Però, per exemple, en el cas de les residències a Madrid tampoc li va passar factura, en la gestió de la Covid tampoc li va passar factura, o sigui, dona la sensació que a Madrid, a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso està per sobre del bé i el mal, o sigui, és una dona, diguéssim, el que li dic, incombustible, no? Que no li passa la factura, bueno, no te desgaste.
Hasta que deja de serlo. Vamos a ver, el tema es, el tema de Tomás, indudablemente, de su hermano, que le costó la cabeza no a Ayuso, sino le costó la cabeza a Pablo Casado. Yo he puesto un tuit hoy, un poco en plan de humor, ¿no? Es decir, como desde la perspectiva del PP, ¿no? Pablo vuelve, te perdonamos, no hemos tenido capacidad para valorar tus previsiones. Eres un visionario. Entonces, a Pablo Casado le costó la cabeza.
Sí, señor. Sí, señor.
Y entró Feijóo. Uh-huh. Y entonces, ahora es la pareja suya. Pero además de la pareja, está la declaración... la declaración que ella hizo, ¿no? Aquí no hay ningún fraude.
Exacto.
En cambio...
Es una campaña del Estado contra mí.
Claro, el Amador dice, ciertamente se han cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública. Esto es un email que envía a la Agencia Tributaria, a la Hacienda. Isabel Díaz Ayuso, no hay fraude alguno. Algo pasa aquí, ¿no?
Sí, sí, no, que està clar.
Ella està intentant defensar-se, sí, però sí. Se defiende con una
atacando,
inversión.
No, perquè és la tesi de que no hay mejor defensa que un ataque.
Sí, y se defiende diciendo una falsedad, porque si él reconoce que se han cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública, fraude hay 2 fraudes.
Sí, sí, está clarísimo.
Entonces, usted me pregunta por la declaración de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía no actúa normalmente de ese modo, no entra uh-huh. a polemizar con particulares. Estamos hablando aquí de una denuncia, es verdad que es una denuncia, es una querella que presenta la Fiscalía y podrían los fiscales pues decir, bueno, vamos a intentar aclarar esto. Pero normalmente no es así. Lo que yo creo es que estamos aquí en una batalla política. El PSOE entiende que el PP está utilizando el tema de Coldo mucho más allá de lo que es, y de alguna manera pues ha habido una respuesta. Ahora, todo esto, veremos a ver el desarrollo que tiene, porque a mí me siguen diciendo en la Fiscalía no hay ningún indicio contra Ábalos y que ellos, en la fiscalía ni el juez, cuestionan los contratos. Lo que están...
¿Com, perdone? Que aquí me he perdido.
Ellos no cuestionan,
¿sí?
No está cuestionado la firma del contrato. Lo que está cuestionado es el enriquecimiento personal, privado...
De Coldo.
De uno de los participantes, que es el caso de Coldo García, y todas las gestiones que se hicieron, que es como un tráfico de influencias. Pero que ellos no detectan no. irregularidades en el contrato.
Per tant, aquí, Ábalos en sortiria beneficiat del que vostè m'està explicant.
Así es, Ábalos no tiene ningún indicio contra él. He vuelto a preguntar, ¿hay alguna posibilidad de hacer una exposición razonada contra Ábalos para que se haga cargo el Supremo? Y me han dicho, no hay ningún indicio. No tenemos indicios. Mucha prensa, mucha Guardia Civil, muchos informes, todo lo que usted quiera.
Bueno, això ja ho coneixem. Ernesto, aquests informes de la Guardia Civil són per guanyar el Premi Cervantes.
Sí, sí. Así
es. Hi ha una literatura fantàstica.
Son los que más venden, además. Esos venden más que todos los autores. Habría que sacar a los que escriben los informes de la Guardia Civil para
San Jordi
a un premio. El premio de la Guardia Civil de escritura.
Això sí que estaria bé, perquè escolti, tenen una narrativa que hi ha una
imaginació. I llenen pàgines i pàgines.
Sí, és fantàstic, és fantàstic. Ernesto, escolti, ha estat un plaer que ens acompanyés. Una vegada més, moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies.
Una forta abraçada. Seguim
parlant. Adeu.
Adeu, adeu-siau. Fem una pausa i tornem, són 4 minuts.
RAC 1.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Ara, si ets d'IKEA Family, els divendres tens dinars, berenars i sopars amb un 50% de descompte en els plats principals.
És ben fàcil.
Menges al restaurant d'IKEA el divendres i t'estalvies Helften, és a dir, la meitat. Els Fridag, vull dir, els divendres, fes el suec, paga la meitat. Més informació a ikea.es/Catalunya.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDA que temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Arriben els Wow Days de Mercedes-Benz a Quadis Autolica. Els dies 14, 15 i 16 de març, aprofita els descomptes de fins un 25% en tots els models Mercedes-Benz amb vehicles de gerència, cortesia i quilòmetre zero. Aprova't als nostres centres de Barcelona, La Maquinista, Sant Cugat, Sant Boi, Tarragona i Reus. Wow Days, 14, 15 i 16 de març, a Quadis Autolica.
Quan el teu veí gesp artificial vegis instal·lar, a Césped Solución has de trucar. Césped Solución, líders en gespa artificial a Catalunya. 902-481-483. 902-481-483. Més informació a céspedsolución.es.
¿Que por qué soy un pluser?
Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España.
Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Vida. Risk. Cobert.
És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
A SEAT Ondina Auto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondina Auto SEAT us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou SEAT i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondina Auto SEAT vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
5 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Farem un punt per de distensionar l'ambient, tot i que ara, a partir de les 6, encara el distensionarem més amb Montse Vidal i la seva proposta musical, perquè ens porta la millor dècada musical segons...
Els anys 80.
Oh, que bien,
m'encanta.
Per què, ens explicarà Montse Vidal, per què l'any 84, concretament, sí, ara fa 40 anys, es considera un dels millors de la història de la música.
Què va? Por las canciones que hizo David Lyme.
Bueno, no ho sé. A veure què ens porta Montse Vidal. Però abans, Míriam Díaz, ens porta una qüestió que ens afecta a tots.
Bueno, jo et volia preguntar, Toni, en quina posició dorms?
Doncs posició seria...
fatal.
Fatal, cap a l'esquerra.
Cap a quin costat?
Cap a l'esquerra.
Però no us aneu girant? Tu, Marta, et gires?
Normalment cap a l'esquerra.
Jo, mentre dormo, em vaig girant.
A la dreta...
I em vas despertant quan em giro, a més.
Cap a la dreta està ocupat, i llavors me n'he d'anar més cap a la...
O sigui, la primera posició, recolzat-la...
No, la primera posició per agafar son a la dreta, i quan ja m'agafa la son, cap a l'esquerra ja quedo clavat. Perquè doncs... a la dreta està més ocupat que...
La posició fatal cap a l'esquerra.
Ah, exacte.
I vale, la primera posició cap a... recolzada a la dreta.
Sí, la primera a la dreta, però després jo ja me'n vaig a l'esquerra, perquè la dreta està ocupada per la...
Em passa el
no hi ha espai. I, això que, i això que vaig comprar un llit, vaig dir, hem de comprar un llit més gran. I vaig comprar un llit més ample, però, bueno, no sé què passa. O ens hem encaixat tots.
Metre 80. No
sé, perquè segueix, la cosa segueix ocupada.
No, i el senyor Santa Susana, que és de, el C del PSC, suposo que cap a l'esquerra.
Un 80 o 90, potser.
Està bé. El nostre és estret, eh? Nosaltres 1,50. El meu fou 35.
Però si no hi cabia.
Ens hem de girar fent...
1,50, perdona, però...
Sí, pràcticament ens ha fet com una mena de pont per girar i col·locar-me en el mateix lloc.
Però ara meva. No, no, jo vaig dir, escolta, això, com que els dos som...
De constitució ampla.
Ah, exacte.
Potser hauràs d'agafar un de 2 metres, ara.
Jo ara ho proposaré, perquè aquestes propostes a casa meva no agraden massa.
I era de matalàs únic o de dos matalàs o junts?
No, a casa tenim un únic, però jo vull fer unes reformes. Jo
ja diuen que és millor dos matalassos.
Sí, jo ara estic per dos matalassos i et diré dos somiers.
Sí.
I ja comença, saps?
Perquè...
Ja comença la separació del glaciar. Saps? És com...
És com si estigués... burro. És, no, és però diuen que és millor perquè...
És com quan hi ha un tros de glaciar que es desenganxa del Pol Nord. Pues jo estic en aquest moment.
A casa.
Sí, que s'obri ja. Que comenci a l'esquerda...
No, jo crec que es dorm millor, eh?
Sí, sí,
de veritat t'ho dic, eh?
A través de televisió.
Li diré a la Marta que ho has dit tu i que té molta... té molta escolta i li diré a la Marta i dit això, jo crec que ens hem de bucar.
Perquè saps què passa? Que així quan l'altre es canvia no rebota el teu cross.
Ara, és que això està molt
ben vist.
I fes-me cas. Si has de comprar, el compra amb el motor, el sumir amb motor.
Tan cardant no
sé. Sí, sí, d'aquells que t'aixequen perquè quan t'encosti. I bueno, no trigaràs gaire a ser-hi, eh? Després l'has de tornar a canviar.
A casa, abans de la missa, el 3 de televisió, fan tot d'anuncis de galeria del col·leccionista.
Galeria del col·leccionista.
Que venen de tot, eh? De tot.
Bueno, a veure.
La Míriam pobra no fa
tot. Per què us ho preguntava?
Això us ho preguntava perquè hi ha un estudi que demostra que la posició en la que dorms impacta en la nostra salut.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda.
Mira, segons la Universitat del Centre Mèdic de Rochester, els que dormiu cap a l'esquerra, Toni, doncs us va bé pel tema del reflux i l'acidesa.
Ah, veus?
Val? I també els roncs.
Ah, per això ronca l'altre.
També millora la circulació.
Ara ho entenc, perquè com que l'altre està abocada cap a la dreta, allò és...
No, això és cap
és
a
un tupolef.
Ostres.
Bé, a mi
m'esmuts.
Però sí, me l'estimo moltíssim, perdona.
Sí, són russos, los tupolef.
Exacte.
Hauria de venir ella a donar la seva versió dels fets, eh? M'interessaria molt escoltar la Marta.
Home, per favor.
És un tupolef. Depèn de la nit...
M'agradaria saber que tu ronques.
És un B-52.
També millora la circulació i fins i tot el tema del mal d'esquena.
Cap a l'esquerra.
Cap a l'esquerra. Ah,
ho estic notant,
i els que dormiu cap a la dreta, Marta va bé per mantenir el cervell més àgil, fins i tot reduir el risc de la segona ocupada menys...